manifest de suport a la vaga indefinida del professorat de les Illes Balears. Les organitzacions sotasignades volem manifestar el nostre suport al professorat, a l'Assemblea de Docents i als sindicats de les Illes Balears davant la vaga indefinida convocada contra la política educativa i lingüística del govern bausà. La convocatòria de la vaga indefinida ha estat caracteritzada per un procés intens de debat i de decisió assembleària i horitzontal, amb una important participació del professorat i de nombroses xarxes, plataformes i entitats illenques per decidir quines eren les mesures més adients per plantar cara a les polítiques del govern balear, un govern que està aprovant de manera unilateral nombroses mesures que afecten negativament l'escola, el professorat i l'alumnat. Entre aquestes mesures hi ha totes aquelles que afecten salaris, jornada, plantilles, ràtios, jubilacions, acomiadaments, també les que afecten la concessió de beques o prestacions a l'alumnat o als seus familiars i, evidentment, el TIL, un programa que pretén impedir que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu. La dignitat d'uns docents, directors de centre amb el suport dels seus consells escolars, que s'han negat a aplicar aquesta barbaritat, ha comportat que hagin estat expedientats per la conselleria. Cal destacar que aquest programa, el TIL, ha estat suspès cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que el govern bausà ha ignorat completament amb l'aprovació d'un decret llei per la via d'urgència. Davant d'aquestes mesures que pretenen acabar amb l'ensenyament públic i de qualitat, deteriorar les condicions laborals del professorat i el genocidi lingüístic de la nostra llengua, volem mostrar el nostre suport total i incondicional a les companyes i companys de les Illes Balears i a les seves organitzacions. La persecució i els atacs a la llengua i a la cultura catalanes no s'han produït únicament a les illes, sinó que s'han repetit arreu dels territoris que comparteixen una mateixa llengua.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Quan passen uns quants minuts de les 9 del vespre d'avui dimarts 1 d'octubre de 2013, continua el Tirant de llibres en aquesta propera temporada, avui el programa ja 237. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit a tota la nostra audiència que ens podrà continuar sentint dimarts rere dimarts. I hola, bona nit, Joan.
Hola, bona nit. Ens retrobem aquí després de molts programes, d'unes vacances que merescudes, penso, per tothom, i que esperem que el que presentem a partir d'ara doncs sigui de vostre interès. Amb el manifest que he llegit abans només voldria dir una cosa, i sabeu que hi ha una caixa de resistència per donar diners als professors que estan perdent molts diners, més de 100 euros cada dia. Per tant, si algú vol fer alguna aportació, que ho sàpiga, que ho pot fer al número 2056 guió 0009 guió 74 i el compte és el 410-2003 418 de la Caixa Colònia, que és en Y, com si fos una enya, a nom de l'Obra Cultural Balear.
Molt bé, doncs, fet aquest aclariment, és hora de saludar la Gemma Grau, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent, i evidentment saludar tota la nostra audiència, que setmana rere setmana doncs, ens són fidels. Ens és fidel aquesta audiència. Bé, el programa d'avui, com sempre, és molt atapeït. Avui tenim quatre cròniques. Joan, avui tenim una novetat, oi? Tenim una cronista nova.
Tenim una cronista de Catalunya. De fet, ja pràcticament hem cobert tot el territori. Ens queda, evidentment, a Catalunya Nord, però és que hi ha dificultats tècniques perquè pugui ser així. De tota manera, tenim Balears, Franja de Ponent, País Valencià i Catalunya, que és la Sílvia Romero, que s'incorpora a partir d'aquest programa. Cada setmana tenim una crònica d'aquest territori, que ens la farà ella.
Doncs molt bé, a banda de la crònica de les Illes Balears amb la Laia Martínez, la crònica de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret, la crònica del País Valencià amb l'Empar Morelló i la crònica des de Catalunya amb la Sílvia Romero, tenim dues entrevistes avui. Avui tenim una entrevista amb en Marcel Pic, que és el representant del Comitè de Barcelona de Suport dels Mestres en Lluita per la Llengua de Mallorca, i també tenim una entrevista amb en Martí Pey a propòsit d'aquesta exposició que s'està fent a la Rectoria Vella dedicada a Miquel Martí Pol. A banda d'això, tindrem noticiari, tindrem Biblioteca Viva i tindrem també llibres a la carta. Avui l'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Sara Lark que es diu El crit de la terra. I com sempre, en Jordi acaba el programa amb la frase. Som-hi!
La crònica.
Bé, ja tenim al micro la nostra benvolguda companya, Laia Martínez, que ens explica una crònica des de les Illes Balears.
Hola, bon vespre. Com esteu? Bé, jo molt contenta de tornar, de que torneu a comptar amb aquesta crònica de les Illes Balears i de poder tornar a estar amb vosaltres una temporada més aquí al Tirant de Llibres. Comencem, diguem-ne, la programació o el moviment cultural i literari a les Illes Balears amb una notícia sobre Mallorca. Bé, ja sabeu que sempre costa més trobar-ne de la resta d'illes, però aquest any intentarem investigar una mica més. Però vaja, de moment us vull comentar una qüestió d'un acte que se celebrarà demà i que té molt bona pinta. Es tracta de la celebració del 20è número de poesia, el 20è llibre de poesia, publicat per la col·lecció La Cantàrida. La Cantàrida és una col·lecció que formava part abans de l'editorial Documenta Balears, mallorquina, i que, diguem-ne, es va independitzar de la mà de Pau Castanyer, que n'era doncs, el director, i que ara ha passat a formar part d'una nova editorial que és Xicra Edicions i que pretén publicar poesia i, a més, assaig i també còmic i llibre il·lustrat. Però, vaja, la cosa és que finalment, i superant doncs, totes les dificultats econòmiques que suposa establir-se per propi compte i publicar en català i totes aquestes qüestions, doncs Xicra Edicions presenta el seu 20è número com a La Cantàrida i el primer com a editorial independent. Es tracta del llibre El tòrax de la bèstia. El tòrax de la bèstia és un poemari de Joan Josep Camacho Grau, que és un autor doncs, d'uns 30 anys, de Sant Vicenç dels Horts, i que fa molt temps que escriu, però sí que publicava doncs, d'una manera així més en línia i de manera potser més clandestina, no? I finalment s'ha decidit a treure aquest llibre, El tòrax de la bèstia, que doncs presenta una potència lírica molt, molt visceral, molt monstruosa, que fa esgripar i que penso doncs, que us pot agradar moltíssim. És un llibre que es va publicar fa 10 dies, és a dir, que encara no ha vingut a voltar, per exemple, pel Principat, i que també té, a més dels poemes, les il·lustracions d'en Rafael Cruz. Bé, aquest tòrax de la bèstia, en l'acte que es farà demà d'aquesta celebració del 20è número de la Xicra, es llegirà. El que passa és que el llegiran els autors de la Xicra, que són a Mallorca, perquè ara mateix, doncs, això per motius de pressupost, no es poden dur, diguem-ne, els autors de fora. Però la gràcia de la festa, que han decidit titular El verí original, cervesa i poesia, i que se celebrarà demà dimecres a la llibreria Drac Màgic de Palma, sabeu que és aquesta llibreria que hi ha a la plaça dels Patins, l'any passat us en vaig parlar bastant, Doncs és que hi haurà això, dels 20 autors, una desena, com a mínim, que són doncs, els mallorquins, i que llegiran poemes dels seus llibres de la col·lecció La Cantàrida de Xicra Edicions, a més d'alguns poemes d'aquest nou tòrax de la bèstia d'en Joan Josep Camacho Grau. Entre els diversos autors que es podran sentir hi haurà Pau Castanyer, que és també el director, diguem-ne, de l'editorial. Hi haurà Emili Sánchez Rubio, Nando Barandiarín, Lucia Pietrelli, Laia Martínez, Joan Follana, Pau Vedell, Miquel Perelló i Leroy Cardwell, que és doncs, la primera traducció que es va fer de l'anglès aquí per aquesta col·lecció, però doncs, que estiueix a Mallorca i enguany ha allargat una mica més les vacances per poder formar part d'aquest acte. Ens diuen a la seva web, www.xicraedicions.cat, que en aquest recital hi haurà, a més, cervesa, coca de trampó i alguna sorpresa. Això serà a 8:15 demà a la llibreria Drac Màgic de Palma. I bé, doncs és una mica l'acte amb què es comença aquest calendari, diguem-ne, d'aquest curs, malgrat ens trobem doncs, a les Illes Balears amb un inici de curs, com ja sabeu, molt diferent en el de la majoria d'anys, vaga de docents, vaga de pares i alumnes, i per tant doncs, una anormalitat que bé, que també ens interessa reivindicar i que supos doncs, que en aquest recital també hi tindrà presència. A banda d'això, comentar-vos també que enguany hi haurà doncs, diverses informacions que potser doncs, obtindré d'una pàgina web que es va crear l'any passat, que té un nom doncs, així una mica políticament incorrecte, però que estan fent molt bona feina. Ells es diuen 40 putes. I la web és així mateix, 40putes.cat, i és una web cultural que, bé, que en un any de feina ja ha demostrat dinamitzar el moviment, sobretot musical i literari de Mallorca i de les Illes Balears en general. Us aniré parlant de tot això i bé, la setmana que ve us explicaré com ha anat aquesta primera, diguem-ne, festa de la literatura catalana a Mallorca. Res més, em sembla. Bon vespre, que vagi bé i encantada de tornar. Adeu.
Bé, moltes gràcies, doncs, Laia. Seguim amb els Crònica.
Molt bé, doncs ara ja tenim en línia, a l'altra banda del telèfon, l'Octavi Serret. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit. Soc l'Octavi Serret, de la llibreria Serret de l'Alta Robles, del Matarranya. Avui comencem nova temporada i m'agradaria començar en un llibre que és un inèdit, que se li acaba de publicar ara mateix al nostre benvolgut desideri Lombarte, que és Desaventures del sastre Roc d'Arçà. És un llibre on mos parla, diguem-li, de la seva Penyarroja, que mos situa a la Penyarroja del segle XVI. Estem parlant d'una narració bueno, de les poques que té publicades, perquè la única anterior encara lluís que té publicada és la de les memòries d'una desmemòria molt vella, i esta vegada aquí mos fa referència, diguem-li, a un Matarranya diferent. Estem parlant d'un Matarranya anterior, d'un Matarranya del segle XVI, i on fa una descripció molt, diguem-ne, exhaustiva dels moments aquells a nivell polític, a nivell social, què és el que passava en la seva ironia, en la seva manera de fer el desideri Lombarte, que mos sap introduir dins, fa de trobador, com ha fet tantes vegades en els seus poemes i en la seva Mula Vella, i mos acaba dient què és el que en aquell moment passava i fer un poquetet de repàs de tot el que realment anava malament i que podria anar millor. Estem parlant de la incorporació dels topònims que l'autor, diguem-li, ha anat aportant durant tots aquests anys. Estem parlant de tot una població que en aquell moment encara era molt més minsa que ara. I bé, estem parlant de lo que és la manera de poder sobreviure, no? Perquè estem parlant de que són pobles perduts de la Mare de Déu allà a la muntanya, i que realment pues, costa moltíssim. En aquest moment vam visitar, com diu el desideri, vam visitar els senyors de Calatrava i que exigien el pagament de tributs que reduïn l'escassa economia i l'esgament de la població i que contrastaven les escenes humorístiques com les que hi ha del dia de la boda als protagonistes. O sigui que d'una cosa i una altra és el que et comentava, ens acaba, diguem-li, situant, diguem-li, el moment que realment gràcies a ell l'acabem coneixent. L'escriptor recupera a través de la narració de costums i tradicions els morts i expressions quasi perduts en la memòria col·lectiva del Matarranya. Això és el més particular d'ell, i el més particular d'ell és l'humor en què es prengui la vida i com s'ha de prendre també la mort. O sigui que us recomano la seva lectura i si voleu jo ho tinc penjat a la meva Serret Llibres, a la meva llibreria virtual, Les aventures del sastre Roc d'Arçà, publicat per l'Institut d'Estudis Turulenses, dins de la seva col·lecció Lo Trinquet. D'acord? Hasta la pròxima setmana. Gràcies.
Moltes gràcies, Octavi. Fins la setmana vinent.
La Biblioteca Viva.
Bé, comencem a la Biblioteca Viva parlant de les activitats que es fa a la Biblioteca Ferran Soldevila de Santa Maria de Palautordera. La que emmarquem avui és la que es diu Palau des del cel, ara i abans, evolució i transformació del poble en fotografies aèries des de l'any 1956 a 2012, fet pel palauenc Toni Vidal. Això és una exposició de fotografies aèries de gran format del nostre poble, des de mitjans del segle XX fins ara. Del blanc i negre al color, de camins a carreteres, de camps i boscos a urbanitzacions o polígons industrials. Mirant-les detingudament podem veure l'evolució del palau i el seu entorn. Això es fa exactament des del divendres dia 11 d'octubre a dissabte dia 30 de novembre. I l'horari per poder visitar això és dijous i dissabte de 10 a 2 i les tardes de dilluns a divendres de 16 a 20:30. Després, parlant de les activitats que fa la Biblioteca L'Escorxador de Sant Celoni, destacant les següents. Demà dimecres, dia 2, a les 7 de la tarda, xerrada temàtica. Projectes de cooperació a càrrec de Josep Amancilla, de la ONG Sonrises de Bombay. Dimecres 3, a les 6 de la tarda, Storytime. Això són contes en anglès, a càrrec de George, de Cambridge School, per a públic i infants a partir de P4. Inscripcions s'obren dimecres dia 2 d'octubre. S'heu d'inscriure per poder assistir a aquests contes en anglès. Divendres 11 a les 6 de la tarda, hora del conte també, el fullet pastisser a càrrec d'Eva González, també per nens a partir de 4 anys, també cal inscripcions a partir del 2 d'octubre. Seguim amb el dimecres 17 a les 19:30, Carretera i Manta, un nou club de lectura de la biblioteca, parlant del llibre Cap a Terres Salvatges, de John Krakauer, conduït per Enric Soler i Raspall. També cal inscriure's per anar a aquest nou club de lectura. Divendres 18, contes per menús, Petit Príncep, a càrrec de Clara Poc i l'acompanyia Minimum Music. Sessions a 6:15 i a 7:15. És per infants nascuts entre el 2010 i 2012. 2010 i 2012. També les inscripcions s'obren a partir del 9 d'octubre i finalment, divendres 25 a les 7 de la tarda, tas de llibres amb autors del Baix Montseny, El poder de la superació de Desamparados Síria, és la presentació d'aquest llibre autoeditat.
El noticiari.
Comencem el noticiari d'avui parlant d'un acte que es fa avui. Suposo que esteu assabentats que fa poques setmanes es va obrir el Born, el Centre Cultural del Born, i allà es fa tot tipus d'activitats. Avui, per exemple, s'estrena, avui dimarts 1 d'octubre, dins de la programació del Born Centre Cultural, l'adaptació teatral d'una novel·la de Joaquim Amat Piniella, que segur que coneixereu, el Kyle de Reich, precisament. Doncs avui es veu que es fa aquesta adaptació al Born. Hem de tenir en compte que enguany ja hi ha hagut altres activitats dedicades a Piniella. El 21 de febrer va començar a Manresa la celebració del centenari de l'autor d'aquesta novel·la. Però, a més, al Born no només hi ha aquesta adaptació d'aquesta obra teatral, sinó que tots els interessats per la literatura catalana sapigueu que de tant en tant s'aniran fent xerrades dedicades a divulgar els autors més coneguts de la literatura catalana. Per exemple, el dia 17 d'octubre, o sigui d'aquí a 15 dies, a 8:15 del vespre, hi ha un cicle que es diu Els llibres que han fet Catalunya, dedicat a les quatre cròniques. És una conferència gratuïta a càrrec de Stefano Cingolani. Es veu que, a més, el dia 20 de novembre, a 8:15 del vespre, continua aquest cicle, Els llibres que han fet Catalunya. En aquest cas, aquesta xerrada està dedicada a les poesies d'Ausias Marc, una altra conferència gratuïta a càrrec, en aquest cas, d'Enric Casasses. I el dia 11 de desembre, dimecres, a 8:15 del vespre, continua aquest cicle, Els llibres que han fet Catalunya, Tirant-lo blanc, dedicat a Tirant-lo blanc. Una conferència gratuïta a càrrec d'Anton Maria Espadaler. O sigui que ja veieu, i només he triat algunes conferències, n'hi ha d'altres, dedicades, per exemple, a Joana Raspall, a Eugeni Xamar, vull dir que n'he triat alguns, però que se'n fan més d'aquests actes, tots gratuïts. Bé, més coses, suposo que coneixeu La guerra dels mons, oi? Aquesta novel·la...
H.G. Wells,
eh? H.G. Wells, exactament, aquesta novel·la publicada l'any 1898, novel·la de ciència-ficció. L'any 1938, Orson Welles va realitzar una adaptació radiofònica per a la CBS, tot i que Wells va prevenir que es tractava d'una dramatització, molts radioients que van engegar la ràdio amb el programa començat van entrar en pànic en creure's de veritat la invasió alienígena.
Un dia provarem de fer una cosa semblant.
Doncs es veu que el Festival de Cinema de Sitges inaugurarà ben aviat una mostra que busca transportar els visitants a un habitatge nord-americà de finals dels anys 30 sota els efectes del caos i la por d'una suposada invasió alienígena. Així, doncs, aquest certamen vol retre homenatge a dos aniversaris relacionats amb aquesta novel·la de H.G. Wells. 75 anys d'aquesta retransmissió radiofònica d'Orson Welles i 60 anys de l'estrena en cinemes d'una pel·lícula de Byron Haskin interpretada per Jim Barry i Ian Robinson. Aquesta mostra es podrà visitar de l'11 al 20 d'octubre. I la mostra tindrà lloc a l'Espai Gas Natural Fenosa al costat de l'auditori de l'Hotel Melià Sitges. Es veu que aquest homenatge finalitzarà amb la projecció de la pel·lícula La guerra dels mons en aquest festival. I una altra informació que creiem que pot ser d'interès per tota la nostra audiència, si els interessa guanyar 350 euros, doncs sapigueu que s'ha convocat el primer concurs de lectura de l'editorial El Toll. Es veu que l'editorial El Toll convoca el primer concurs de lectura obert a la participació de tothom. Es diu, es tracta d'una jornada literària on els lectors són els protagonistes principals. La intenció d'aquest concurs és fomentar i promoure la lectura en la nostra llengua i alhora portar-la a un pla de visibilització social amb un certamen participatiu, original, fresc i innovador adreçat a tots els públics. Què hauran de fer els participants? És ben fàcil, llegir un text. Cadascú farà la seva pròpia lectura. S'estableix un premi únic de 350 euros i diploma per al participant que obtingui major puntuació en el qüestionari. Tots aquells que us interessi participar, podeu anar a informar-vos i preinscriure-us a http://editorialaltoll.blogspot.com.
Entrevista.
Bé, avui, exhibides, a la part d'entrevista fem la primera, perquè en aquest programa en fem dues. Comencem per la primera entrevista que porto jo, que és unes preguntes a Marcel Pich. Marcel Pich és el portaveu del Comitè de Suport de Barcelona de la vaga indefinida dels docents de les Illes Balears. En primer lloc, gràcies per accedir a fer-te una entrevista al programa de llibres i cultura de Tirant de Llibres, Marcel.
Gràcies a vosaltres per donar difusió en aquesta lluita, no?
A veure, comencem, si et sembla, que el temps ja saps que és hort i aquí anem sempre premuts de temps. A veure, com valoraries la situació general de la vaga indefinida de les Illes en aquest moment, especialment després de l'èxit de la Mani del diumenge?
Jo crec que vist des d'aquí sembla al·lucinant, és una autèntica revolta social i penso que està ensenyant moltes coses que doncs, la gent pot considerar que es govern negocia o no, es govern accepti o no, acabi reculant amb les seves polítiques autoritàries en el món de l'educació. Jo penso que passi això o no, mos haurà deixat moltes coses, haurem après moltes coses, que la primera és haver constatat que que el govern és autoritari, és dictatorial, haurem après que és l'assemblearisme, haurem après que és la solidaritat, haurem après que és el suport mutu, com és aquesta complicitat entre tota gran part de la societat, com se crea un poder més enllà d'un Parlament, com se crea aquest poder en el carrer. Crec que haurem après totes aquestes coses. Jo sabien que sabíeu, crec.
Quines són les causes bàsiques d'aquesta mesura tan contundent? De fer la vaga indefinida, vull dir.
Les causes d'això són dos anys en què hem tingut el pitjor govern, el govern més anti-mallorquí de tota la història, no? Tot això comença ja just en començar a governar el Partit Popular, on ja se comença a preveure quina línia, sobretot se basa aquest govern en un atac frontal a que és la llengua i la identitat de Mallorca, és a dir, la llengua i cultura catalanes. Primer s'ataca el que serien els mitjans de comunicació públics, suprimeixen ràdio i televisió de Mallorca i espanyolit de nivell 3. No hi ha, a nivell de l'administració no hi eliminen la Direcció General de Política Lingüística, impulsen el decret de funció, la llei de funció pública, que no obliga, o sigui, lleva el català a l'administració, no obliga el coneixement del català per entrar a l'administració, i després, diguéssim, el tercer salt de tot això és l'educació. Prediquen aquesta gent, el Partit Popular, la lliure elecció de llengua a l'educació, i després de dues maniobres en què els pares poden escollir la llengua i escollen majoritàriament català amb més d'un 80%, el govern esborra aquesta bandera de la llibertat d'escollir llengua i ataca amb el trilingüisme, amb aquest conegut tractament integrat de llengües, que és el que ja ha desembocat en aquesta vaga indefinida.
Per tant, podem parlar clarament, com es diu, d'un genocidi lingüístic o d'una aplicació renovada i ampliada del decret de nova planta?
Sí, a veure, han passat 300 anys, però sí que és veritat que bé, durant la història d'aquest país, la veritat és que en 300 anys ens han atacat moltes vegades, però ara no han aconseguit. Al final, amb tot el poder que ha tingut un estat, que ha passat per dictadures, per monarquies absolutistes, per suposades democràcies, restauracions borbòniques, en 300 anys d'això no han aconseguit que la gent deixi de parlar en català, ni escriure en català, ni cada vegada surt del català està més considerat, i vull dir, penso que no podran, a pesar d'aquests atacs, no podran lograr els seus objectius.
Això pot portar a canvis en profunditat en el panorama polític de les Illes? Vull dir, els partits polítics balears estan per la feina? Hi ha alguna possibilitat de fotre fora del govern aquests bàrbars ara? O haurem d'esperar unes eleccions? Tu com ho veus, això?
La veritat és que és difícil perquè estan tancats en banda. És a dir, hem de pensar que la vaga indefinida i la manifestació no només són per trilingüisme, per atacar aquesta llengua a l'educació, sinó per retallades, per eliminar, per pujar ràtios d'alumnes a les aules, per la llei de la llei verd, vull dir, hi ha una sèrie de motius més. Però jo penso que a les Illes el que ha faltat, una mica com arreu del país, no? És un partit o primer, empoderament popular, això és bàsic i això ja s'està aconseguint. Vull dir, quan parlem de ritmes en els països catalans, sempre se diu que Catalunya va més avançada, segons en quins temes, i després veiem que les Illes en aquest tema d'empoderament a nivell del món de l'educació està més avançada, no? Jo penso que sí, que sí que se canviarà, o sigui, aquesta gent no tornarà a governar, però segurament haurem d'esperar dos anys. Ara, sempre molt demanen, no?, a la gent que vivim allà, com així votam en el PP? Bueno, primer, recordar que és un 15% de la població total que vota en el PP, per tant, no és que tothom sigui del PP. I segon, també s'hauria de dir que hi ha mancat partits que estiguin que ofereixin un projecte, no? Sempre la lluita allà ha estat molt lluita anti-PP. Això, el més interessant del que està passant ara és que s'està construint alguna cosa més que lluita anti-PP. Ara, que els partits polítics ho recullin i sàpiguin tal, ja és més difícil.
Com valoreu la solidaritat que hi ha hagut entre tots els països catalans? Pot ser que sigui perquè s'hagi entès que la lluita per la llengua a les Illes és la lluita per la llengua de tota la nació?
Evidentment, jo sempre dic que un atac a qualsevol persona del territori, un atac en el català, sigui a la Franja o a Catalunya Nord o a Menorca, un atac a qualsevol d'aquests llocs és un atac a tot el país. Per tant, la veritat és que també s'ha dibuixat el mapa dels Països Catalans, s'ha dibuixat amb un llapis aquests dies, amb els llapis de la solidaritat, no? Vull dir, si féssim ara, si posàssim un mapa del país dibuixat i véssim, i féssim un puntet allà on s'ha fet cada aportació, se dibuixés perfectament, jo crec, que el mapa dels Països Catalans.
Molt bé, i l'última pregunta que podia fer, seguirà la vaga indefinida fins a quan? Quines són les propostes mínimes per desconvocar-la?
Bé, la veritat és que ara el govern està bastant tancat, després de la manifestació s'han tancat en el seu propi orgull, i clar, hem de pensar que aquesta lluita anti-mallorquí i anti-català és el buc insígnia, per tant, una de les coses bàsiques que demana el comitè de vaga, l'assemblea de docents, és que no s'apliqui el TIL. El TIL és un d'aquests buc insígnia dels quals parlava, no? Per tant, no sé què passarà. La veritat és que els mestres ja inicien ara la tercera setmana de vaga, duen més de 1.000 euros cadascun perdut. No, és difícil dir el que passarà. De totes maneres, i menys amb aquesta actitud del govern que no pensa renunciar. Jo, a nivell personal, penso que seria interessant que... Jo penso que ja s'han guanyat moltes coses, com he dit. Els han deixat en ridícul i tal. Però a partir d'ara també se poden considerar altres opcions de lluita, com la desobediència, la insubmissió en el trilingüisme. De fet, ara mateix no és viable perquè no hi ha suficient formació entre el professorat de llengua anglesa. Per tant, hi ha altres formes de lluita en cas de que, com he dit, és molt difícil continuar aquesta lluita per un tema econòmic, no? Vull dir, per molt de bes que s'aportin a la caixa de resistència, per molt de ajuda que hi hagi, és impossible cobrir els milions d'euros que haurà suposat per als mestres aquesta vaga. Insisteix, hi ha altres formes de lluita i en tot cas, aquesta vaga, hagi durat el que hagi durat o segueixi, ja ha guanyat moltíssimes coses.
Molt bé, doncs Marcel, ho hem de deixar aquí. Doncs gràcies per haver col·laborat amb nosaltres en aquest programa que fem Fent Cultura i Llibres, però també la llengua, evidentment, té un pas molt important i per això val la pena denunciar això que està passant a les vostres illes. Doncs a reveure i esperem que les coses vagin millorant.
Sí, sí, està clar que seguint, o sigui, d'això, el millor és que l'exemple que han donat els docents, el col·lectiu de docents de les illes a tot el país, no? I crec que a tot el món, no? Això crec que és un fet insòlid i, per tant, encoratjar-lo a seguir la lluita, sigui via vaga indefinida o sigui una altra via, perquè la gent, el poble, i crec que tota la nació està de vora seu.
Molt bé, Marcel, doncs vinga, bona nit i ja ens veurem una altra vegada. Esperem que no sigui per això. Vinga, bona nit.
D'acord, salut.
La crònica.
Bé, tenim el micròfon ja nostre benvolguda. La primera vegada que actua aquí una corresponsal, la Sílvia Romero, des de Catalunya, que suposo que tens moltes coses per explicar. Bon vespre, Sílvia.
Hola, bon vespre, des de Barcelona, sí. Doncs sí que hi ha força coses per explicar, perquè, clar, començar la meva corresponsalia amb un dia 1 d'octubre, la veritat és que és quan s'inicien els cursos i els festivals i els cicles. Mira, sense anar més lluny, a Barcelona comença la temporada 2013-2014 a l'Auditori. Tenim els concerts de la Banda Municipal de Barcelona i tenim els concerts de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Són temporades, lògicament, que ocupen d'octubre al mes de juny. I jo aconsellaria, com que hi ha tants concerts per triar i remenar, fer un cop d'ull a la web de l'Auditori, que és on tenen lloc, que és el www.auditori.cat. I encara dins de Barcelona, dins de la ciutat de Barcelona, hi ha una exposició que em sembla força interessant, que té lloc a la Biblioteca de Catalunya, du pel títol de Josep Carner, de Príncep a Mite. Trobareu informació més detallada a la web de la biblioteca, que és el www.bnc.cat. En aquesta exposició, que es va inaugurar ahir, dia 30, el que intenten fer és aproximar la figura de Josep Carner, que és un dels referents de la literatura catalana del segle XX, intenten aproximar-lo al públic perquè Carner va ser molt aviat considerat com a príncep dels poetes catalans, d'aquí el títol que hi han posat a l'exposició, tant per la seva precocitat creativa, ja que va publicar els primers textos amb només 12 anys, que es diu aviat això, com també pel domini que va demostrar del llenguatge poètic i de la llengua catalana. És de caràcter literari, també de tipus personal, i té lloc, ja dic, a la Biblioteca de Catalunya durant tot aquest mes d'octubre. És entrada lliure i, a més, la disponibilitat de franja d'horària per fer visites de dies laborables de dimarts a divendres, matins i tarda, dissabtes matins, vull dir, paga la pena fer un cop d'ull a aquesta exposició. I d'aquí a Barcelona, ara ens n'anirem. Ens n'anirem cap a Girona i Salt.
Molt bé, molt bé.
Perquè allà té lloc el conegut Festival de Tardor Temporada Alta. És un festival d'arts escèniques que té lloc durant aquests mesos d'octubre, novembre i desembre i que a poc al llarg de les diverses edicions que s'han anat celebrant, la veritat és que s'ha anat col·locant com un dels principals festivals europeus. A més, els organitzadors aposten realment per programar grans noms de l'escena internacional i també per presentar nous talents, i tot això amb una amalgama de gèneres molt diverses, perquè hi trobes teatre, música, dansa, circ, trobes espectacle familiar, de creació contemporània. Jo aconsellaria fer un cop d'ull a la web també del Festival de Tardor de Temporada Alta, que és el www.temporada-alta.net, perquè potser paga la pena fer els que siguin d'allà arribar-s'hi i els que no hi siguin fer un viatget cap a Girona i Salt, que a més és una zona magnífica de la nostra, del nostre país.
Molt bé, què més tens?
Què més tenim? Doncs mira, d'aquí de Girona ara ens anem cap a Sant Sadurní d'Anoia. A Sant Sadurní d'Anoia tenim la mostra de caves i gastronomia, el Cavatast. És aquest cap de setmana, els dies 4, 5 i 6 d'octubre. És la 17a edició, que també es diu aviat. I el Cavatast, a veure, per qui no el coneguin, què és? És un espai per al maridatge dels millors caves amb la millor gastronomia, però d'aquí el que voldria ressaltar, en realitat, és que la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia, que és la biblioteca de Sant Sadurní d'Anoia, juntament amb Cava Jaume Giró i Giró, han organitzat una presentació d'aquesta edició de Cavatast, que és un espectacle literari basat en la lectura de textos i fragments d'obres que mostraran la presència del vi i del cava des de diferents perspectives dins la literatura. I al llarg d'aquest acte es podrà descobrir la relació que hi ha entre la literatura i el vi, que és una relació que remunta a les civilitzacions més antigues del Mediterrani. Aquest espectacle, si algú està interessat, té lloc el dissabte, 5 d'octubre, a les 5, al local de la Fassina, a la població de Sant Sadurní d'Anoia.
Sílvia, hauríem de deixar-ho aquí perquè és que ja el temps se'ns va tirant a sobre i anem l'Empar de l'altra banda. I...
Molt bé, doncs les meves salutacions a l'Empar i molt bon vespre.
Vinga, gràcies a tu i ens veiem la setmana que ve.
Molt bé, adéu.
Adéu. I ja tenim el micròfon, l'Empar, amb el volgut corresponsal del País Valencià, Empar Morelló. Bona vesprada, Empar, què tens per explicar-nos des del sud?
Molt bona vesprada a tots, benvinguts i benvingudes als nostres oients. Esperé contar-vos moltes coses. Des d'ací, des del sud, ens anem el més al sud del País Valencià, a la comarca de l'Alcoià i el Comtat. Es retrou un homenatge a Vicent Andrés Estellés Alcoi a compte de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que se refermen, diguem-ne, com a escriptors de l'Alcoià i fan una primera trobada que és diumenge 6 d'octubre. Participa també la Universitat d'Alacant i van néixer d'una manera espontània així en un sopar i mira, fan una trobada per reivindicar la situació de la literatura en valencià, per fomentar el consum de llibres en valencià i per tractar qüestions que afecten a escriptors, però també a lectors i les lectores. El que faran serà una jornada, una trobada que anirà des de les xerrades i les aportacions que faran a la trobada fins a això, una ruta literària i també una obra de teatre a càrrec de la companyia La Dependent d'Alcoi, que representa l'obra Homenatge a T, dedicada a l'Ovidi Montllor i, com pensareu, efectivament, Homenatge a Teresa. Més coses que tenim del sud, ens anem a la Universitat de València, perquè també estan ja clars qui seran els doctors honoris causa per la Universitat de València. El Consell de Govern de la Universitat ja ha proclamat que seran Ignasi Girach, que és un expert en òptica quàntica i en física quàntica. Serà també Sami Nair, que sabeu que és politòleg, filòsof, sociòleg i catedràtic de francès i ben amic de la Universitat de València. Serà Pasqual Sala, que és un expert del Tribunal Suprem i del Poder Judicial, i serà Paul Sugarbaker, que no sé si el pronuncie bé, però és un eminent cirurgià dels Estats Units. Doncs els actes, estan preparant els actes per a retre els homenatges i també ja us informaré puntualment. I es presenta a l'octubre una iniciativa molt xula, bé, a mi crec que m'agrada molt, perquè se fa la segona trobada 2.0 a partir dels dies 2 i 3 d'octubre a les 5 de la vesprada, l'Associació Acció Cultural del País Valencià i el Tirant lo Blanc han apostat per això, per fer una trobada on es parli de les noves tecnologies, de les interrelacions de la comunicació 2.0 i que arribi la joventut valenciana. I d'alguna manera el que faran és treure per streaming perquè arribi a tot el públic en general i es pugui fer un seguiment d'aquestes jornades. Així que si sabeu, si voleu,
tu,
si us interessa...
Tu seràs a primera fila, no? Tu estaràs a primera fila.
Jo a primera fila perquè em fa molta falta les noves tecnologies. També a l'octubre es presenta dijous La xiqueta de les sandàlies de pell de porc, que és un títol que a mi m'encanta. No sé com estarà el llibre de l'Emili Ferrando. Ja s'han fet dues edicions, van per la segona edició. Es presenta dijous a les 7 de la vesprada i bé, ja sabeu que és la visió d'una xiqueta sobre la gent del camp i els treballadors del camp. De trasfons n'hi ha allò dels maquis i del règim franquista, les persecucions i la dignitat de les víctimes que encara reclamen memòria històrica, però la novel·la un poc passa pel punt de vista i pel suïs d'aquesta xiqueta de 12 anys. I per tancar ja, perquè crec que estem a sobre del temps, una cosa que encara podeu participar, queden molts poques dies per a que es tanqui en Verkami, la possibilitat de participar en un documental que es diu Què ens passa a valencians? És la segona part del Són boixos aquests catalans. I és que, no sé si recordeu, bé, hi ha una xicona, que és la Lina, que és una xicona alemanya que només parla català i es dedica a recórrer el País Valencià, en aquest cas, preguntant-li a la gent coses, però només en valencià perquè ja no parla espanyol. I a partir d'ahí es fa el projecte. Encara podeu participar, han aconseguit molts de diners per a poder tirar endavant el projecte. Es diu Què ens passa a valencià, si podeu consultar a la pàgina del Verkami i a Twitter, a Facebook, en fi. Ahí podeu veure els projectes.
Molt bé, en part, t'hem de tancar. Ja saps que podria estar per tota la tarda, però ja deixem-ho estar perquè el temps s'estira a sobre.
Ja, és molt bé. Doncs fins a la propera setmana i aquí moltes coses.
Molt bé, una abraçada.
Adéu, adéu.
Adéu.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. L'entrevista.
Bé, doncs novament amb l'espai l'entrevista, és a dir, és la segona entrevista d'avui, i avui tenim en Martí Pey, que ens ve a parlar de l'exposició sobre Miquel Martí i Pol, que es diu T'enyorem Miquel Martí i Pols, 10 anys sense tu, és una exposició col·lectiva, inaugurada el 7 de setembre i estarà oberta fins al 3 de novembre a la Rectoria Vella. Llavors, benvingut, Martí. Tu et presentes en... El prospecte de l'exposició Com un home sense atributs. Això és una referència literària,
és,
oi?
Una referència molt literària, precisament de Robert Musil, que va escriure aquesta novel·la fantàstica que se'n diu L'home sense atributs.
L'home sense atributs, la teva peça o la teva contribució té uns aires així d'estètica dels anys 30 potser o no ben bé.
No precisament, però com que he fet unes obres bastant encarades, diguéssim, amb la vida del Miquel, perquè com que ens coneixíem, doncs sabia, ho sé, el que pensava i el que s'estimava i tot plegat, doncs l'he volgut orientar una miqueta més del que podria haver fet desconeixent-lo.
D'acord, perquè tu eres amic personal de Miquel Martí Pol, potser?
Sí.
D'acord.
Ens vam conèixer quan jo tenia 18 anys.
Déu-n'hi-do.
Ara en tinc 65, o sigui que a l'any 66.
Déu-n'hi-do. Llavors, probablement Miquel Martí i Pol ja patia les conseqüències... No patia encara.
En absolut.
No s'havia manifestat l'esclerosi múltiple, no?
No, de cap de les maneres.
73, no sé.
70-71 se li va destapar mentre jo era al servei militar.
Llavors, diguéssim que és natural, com a artista del Baix Montseny i com a amic personal de Miquel Martí Pol, que tu hi siguis present. Però, és clar, l'obra que combina obra plàstica de nou autors...
Exacte.
De nou autors... I suposo que també, oi, hi ha inspiració per part de l'obra poètica de Martí Pol, sens dubte,
a
hi ha
tots.
Aquesta inspiració. Com la podríem descriure? Perquè tots nou sou prou diferents, hi ha dos arquitectes, hi ha doncs algun especialista en metalls, altres especialistes en altres materials, naturalment pintors també, tenim des de Glòria Oleda, Rob Dubois, Agàpit Borràs, Àngel Figuerola, Vicenç Mascarell, Carles Puig, que és prou conegut, Stefano Puddu, que pel cognom sembla que sigui sard.
És sard, sí.
És sard.
Xavier
Santos...
Però porta 25 anys a Catalunya.
25 anys a Catalunya. Què ens en destacaries? Què seria el més rellevant?
Bé, cadascú ha interpretat el poema que ha volgut. Només n'hi havia un que era obligatori per tothom. I això ja ho vam fer amb l'altra manifestació de la Fontaine, i va resultar força interessant, i aquesta vegada hem fet el mateix. És a dir, hem posat com a condició a tots els participants, vull dir els artistes plàstics, que interpreteixin un poema que es diu Tot el que puguem dir. És un poema que escrit entre el 54 i el 57, o sigui que és un poema de fa molts dies.
Del primer llibre, el segon llibre, el podries... Bé, si no ja el buscarem, no és problema això. Digues, i llavors...
No és el primer llibre, però és dels primers.
Entesos. Després, doncs, de la interpretació d'aquest poema, quins poemes s'han triat? Per exemple, tu personalment, en quin altre t'has basat?
Bé, resulta que en l'any 2003, justament l'any que va morir Miquel Martí Pol, ell i jo ens vam posar d'acord per fer una exposició junts. Jo em vaig posar a treballar a finals de la primavera, ens vam posar d'acord i vaig estar treballant ja durant l'estiu, de manera que no sorprengui ningú que hi hagin 15 obres que formen part del recull d'Estimada Marta que estan signades l'any 2003. Aquest ja era és una de les peces principals que jo presento. Després també en vaig fer una altra per a Miquel, que no, aquesta em sembla que no la va arribar a veure acabada, que és el cèlebre Inventari de Poble. L'Inventari de Poble el va agafar amb una miqueta de pla de broma i, de fet, va copiar la idea de Jacques Prévert, el poeta francès. I aquest jo l'he interpretat de dues maneres. Una, doncs, amb el seu text, Inventari del Poble, tal com ell el va escriure, i l'altra he fet una cosa que se'n diu l'inventari que no va escriure el Miquel Martí Pol, o sigui, l'altre inventari. I aquest m'he inventat jo els personatges que ell no va descriure del poble perquè ho hauria pogut perfectament fer.
O sigui, a part de, diguéssim, la gent de la Unió Catòlica o d'altres entitats...
De l'Acció Catòlica...
A qui has incorporat, tu?
Aquesta vegada... Els enterramors, els escolans, les malfantes, els barquers, els apotecaris, els pocatraces, els pocasoltes, un gamberro, un únic, és a dir, està fet en el mateix pla de broma que ell va escriure a l'inventari.
D'acord. Destaca'ns algun altre autor perquè la gent vegi doncs, l'interès i la varietat de l'exposició.
És que tots són interessants a la seva mesura, perquè jo crec que una de les coses que hem aconseguit és que siguin tècniques molt diferents empleades pels uns i pels altres, i cadascú s'ha expressat amb tota la llibertat del món, de manera que jo no... Home, puc personalment dir que hi ha unes obres que m'agraden més que les altres, però això no m'agradaria gaire
no és això. Vull dir, per exemple, Rob Dubois es deu haver inspirat en La Fàbrica, oi?
Sí, les obres de Rob Dubois estan més aviat, però de La Fàbrica hi ha molta gent que ho ha fet. Per exemple, el Vicenç Mascaret també s'ha inspirat de La Fàbrica, la Glòria Oleda, però els que no s'han inspirat de La Fàbrica, alguns ho han fet del poble, i altres tons s'han agafat pur i simplement, com l'Estefano ha agafat la poètica pur i simple. manera que és una cosa molt subjectiva, ho sé.
Hem de dir que la idea és més complexa, no és solament agermanar o relacionar poesia i obra plàstica, sinó, a més, incorporar altres artistes.
Sí,
perquè hi ha hagut unes actuacions musicals o una intervenció del president de l'Associació d'Amics de Miquel Martí Pol, però, a més, el 5 d'octubre, que és un dissabte, i un altre cop el 19 d'octubre, que és un dissabte a les 7 de la tarda, Marduix Titelles presenta un espectacle que es dirà Pel camí de les paraules. El 2 de novembre, Ramon Martí i Pol, que és el germà del poeta, acompanyarà el col·lectiu dels artistes que comentaran l'exposició.
Sí.
En definitiva, doncs, heu volgut donar-li...
Sí, que la manifestació cultural fos més completa. Uh-huh. El que va ser molt interessant, la xerrada que va fer Ramon Besora, que un bon dia, ell era mestre a l'escola d'Esparreguera, i un bon dia es va armar de valor, va agafar tots els seus alumnes i amb dos autocars se'ls van portar a casa del Miquel a veure el poeta, i cosa que precisament Miquel no va oblidar mai més. Vull dir, va impressionar tantíssim veure desfilar davant seu 125 alumnes, que un li feia un regal d'una cosa, l'altre li llegia uns versos i tot plegat. A Martí va quedar realment impressionat pel rest dels seus dies, com acabo de dir, no? Hi ha una altra cosa, una manifestació que també hem fet, perquè ja ha passat, malauradament. El dia 14 van venir dos músics ballolins acompanyats d'un rapsoda i d'una ballarina que van fer un...
Aida Jordà.
L'Aida Jordà, sí, que és una ballarina que amb una sensibilitat extraordinària va ser capaç d'interpretar un parell de poemes que tant els dos músics havien, diguéssim, composat.
Doncs el temps ens ha tirat a sobre, però em sembla que hem pogut recollir el màxim de contingut d'aquesta exposició, que romandrà oberta fins al 3 de novembre a la Rectoria Vella. Uh-huh. No us la perdeu, ja veieu que val molt la pena. T'agraïm, doncs, Martí Pei, la teva col·laboració a Tirant de Llibres, i esperem tornar-t'hi a trobar aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Llibres a la carta.
I tenim ara la intervenció de Elena Martínez Pons amb Llibres a la carta. Avui el llibre és Sara Larch, El crit de la terra. Bona nit, Elena.
Bona nit a tothom i bona temporada, també, i bon curs, per dir-ho d'una manera, perquè ens trobarem ja fins al mes de juny, cada dimarts, i aviam, porto moltes novetats, el que passa que, clar, la secció dona pel que dona i no les puc comentar totes avui, però he escollit un llibre perquè, com a inici de temporada, perquè penso que ja que en anterioritat havia parlat dels dos anteriors, doncs bueno, poder tancar la trilogia. I en altres ocasions jo us havia comentat allò de la cançó dels maoris i del País del Núvol Blanc, doncs ara el tercer llibre i ja final de la saga i de la trilogia, doncs aquest que és El crit de la terra. L'autora Sara Larch, com ja us haveu imaginat. Aquest llibre, per ser una tercera part, déu-n'hi-do el molt que dona de si, us explico. Ens trobem amb els descendents dels llibres anteriors, continua estant la cultura maori molt, molt, molt present, però observem una evolució dels personatges molt més acusada, molt més matisada que en els llibres anteriors. Us explico. Ens trobem a principis del segle passat, Nova Zelanda, dos cosines, una és de Glòria, l'altra és de Lillian, netes d'una senyora maori amb bastant de pes específic dins del seu grup, i bé, la resta de familiars doncs són occidentals, per d'alguna manera. I llavors aquesta part, diguem, més occidental de la família decideix que les nenes fora bo que anessin a estudiar a Anglaterra perquè tenen conceptualitzat Anglaterra com el que era, no? Ells eren colònies, de fet. I envien la Lillian i la Glòria. I ja des del moment en què la Glòria abandona Nova Zelanda, veiem un procés en el personatge de ser una nena alegre, feliç, amb els seus ponis, els seus prats i les seves coses, doncs veiem com a poc a poc es va acabant, tornant-se sèria, tornant-se més trista, gris, taciturna, i en canvi la Lillian, que té idealitzat Anglaterra, com a lloc on tot és a compte, on hi ha prínceps i princeses, doncs l'acompanyen aquest viatge. Llavors, quan estan a l'internat, resulta que no es veuen tant com es pensaven. I si bé la Lilian de seguida s'aclimata, s'adapta a la nova situació, doncs veiem que la Lilian, en canvi, es va tornant fins i tot ressentida seria la paraula, ressentida, sempre de mal humor, sempre intentant trobar el cantó, diguem, lleig de les coses en lloc de fer el contrari. Però, clar, què passa? Que com que la intenció última d'aquesta anada a Anglaterra és cultivar el seu cantó artístic i intel·lectual, així com la Lilian, el cantó artístic sí, però l'intel·lectual no, en el cas de la Glòria sí que intel·lectualment doncs destaca de seguida. I ella, des del moment en què es dona compte que allà no és feliç i que troba a faltar casa seva i troba a faltar aquells contes maoris que li explicava la seva àvia, la Marama, i troba a faltar tota una sèrie de valors que no troba a Anglaterra, perquè tot s'ha de dir, la Glòria doncs no és ni artística, ni talentosa, ni bonica, no? És tot el contrari que sa mare, que és una cantant molt important que va fent gires per tot el món. I doncs ella veu que els valors que li va transmetre la mare a Maori doncs eren uns altres completament diferents, no? Era l'amor per la natura, la solidaritat, els valors de la convivència, d'ajudar els altres. I ella, a poc, aquest viatge es va veure com un fet traumàtic i comença a pensar a veure com ho pot fer per tornar. Tot això en un context francament difícil, perquè clar, això arranca el 1907, però ens hem plantat ja de seguida el 1914 i, com bé sabeu, doncs comença el tema de les revoltes i les guerres a Europa, inclosa la Primera Guerra Mundial. Clar, passem d'una Glòria alegre i feliç a una Glòria solitària, ressentida i ferida. Sí, i bé, jo no us explicaré el final del llibre, però sí que és cert que m'ha sorprès, això sí que us ho puc dir, és un final sorprenent. Veiem en l'evolució de la Lilian, que en canvi és tot el contrari, i ella, per ella tornar a Nova Zelanda seria com fer un pas enrere, no? com anar a menys. Bueno, per això que us comentava, perquè els valors són molt diferents i perquè el sistema de vida potser no és tan sofisticat, és més connectat amb la natura. Penso que és un llibre que, aviam, es pot llegir independentment, perquè al principi del llibre, igual que l'anterior, igual que el segon, hi ha un arbre genealògic que t'explica qui és fill d'aquí i qui és cosí d'aquí, etcètera. És un llibre que perfectament els nostres oients el poden llegir sense cap mena de problema, perquè no va lligat. Parlen dels personatges que sortien els altres dos, però com de passada. Però sí que crec que és interessant de llegir, perquè com que veiem l'evolució psicològica dels dos personatges, psicològica, emocional i de personalitat dels dos personatges, ens trobem amb unes descripcions de sentiments, no dels llocs, no unes descripcions físiques, no, sinó unes descripcions de les emocions molt, molt, molt acurada. I només per això, només per aquest fet, crec que el llibre ja val molt la pena. Jo animo a tothom a que se'l compri. És el que vulgarment es coneix com un totxo, però és de lectura molt i molt amena. I també les descripcions que fa de Nova Zelanda, a nivell de paisatges i així, doncs també paguen molt la pena, I bé, en principi hi ha res més, perquè en 5 minuts poca cosa es pot dir d'aquest gran llibre, i ens sentim la setmana vinent. Bona nit.
Però, escolta, han estat 5 minuts molt ben aprofitats. Bona nit.
Bona nit.
I hem arribat ja al final del programa. Al final del programa sempre diem la frase, i la frase d'avui és una mica extensa, a veure si la podem doncs dir ràpidament. Bàsicament és un consell. El consell és: si vols ser feliç, una hora, emborratxa't. Si vols ser feliç, doncs una setmana, fes un viatge. Si vols ser feliç un any, casa't. Però si vols ser feliç tota la vida, llavors tingues un hort.
Molt bé, doncs aquesta frase del Jordi...
És un proverbi xinès, perdó. No, o sigui, l'he triada jo, però et diuen que és un proverbi xinès. Probablement se l'ha inventat algú que té un hort,
Amb aquesta frase acabem el programa 237 i esperem que la setmana que ve doncs, ens seguiu escoltant i us preparem un programa el millor possible perquè us agradi a vosaltres. Bona setmana, bona lectura i us esperem la setmana que ve.
A reveure.
Han fet el programa...
els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.santceloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!